Trescat Info. Et Maitín d'Aran, d'en Sofia Cabanes.
Bon dia, Aran, soon as wait. Bon dia, erosa diada de Sant Jordi. Com a UEM etat lung d'aquesta setmana, avui que vos parlarem de llauta des nauetats editorials en casa nostra. Per això que recuperarem la entrevista que li érem ara ell les setmanes a Paco Boya en motiu de la publicació de la seva nova novel·la que porta per nom Bajo el mismo cielo. Ell era la primera novel·la escrita en castellà de Xona Autuc, també secretari general en tant repte demogràfic i a història, que va ser guardada nostàlgica i crítica dels anys més escurs de la història recenta d'Espanya, i també era lluitant a preservar era memòria. En aquesta escadença et sona tu, se calen la pròpia història familiar, era història d'uns avantpassats que viueren era crudentud de la guerra civil en faccions oposades. Ne coneixeram tots els detalls en la entrevista que li érem en les. Més avui, i com a cada dijous, que també avui hem un nou article d'Encimall de la llengua nostra, de Josep Lluís Sans. En aquesta ocasió, Sans se demana ser aranès, ell era la llengua més sexy del món. Et descobriram d'un seguetau o no. Tot a gros sense desbrembar era actualitat de la jornada. Començam, dunques, i a nova edició d'Et Maitín d'Aran que vos hauem premanit, qui vos parle, Sofia Cabanes, i també José Badia. Més abans de com a cada dia que dedicam els primers minuts del programa a saber quin temps mos demorarà cada web. Avui era predicció meteorològica que mos arriba de la mà de Francesc Mauri.
L'últim tram de trajecte, els 2 quilòmetres entre el campament on l'expedició passa la nit i el primer llac on s'han d'estreure sediments, es fa a peu per sobre la neu, però el trajecte...
Bon dia de Sant Jordi. Sant Jordi a la Val d'Aran, que no ens ha de portar gaire moviment meteorològic, com a mínim fins aquest migdia. Aquesta tarda sí que podríem tenir algun plojat a la Val d'Aran, però tot plegat no seria destacable ni extens i, en tot cas, sí més probable a les muntanyes i no tant a la vall. La temperatura va avall, va en descens, i els propers dies, i també avui, tendirà a ser més normal per l'època. Per tant, a diferència de dies passats, en molts moments avui ens haurem d'abrigar més.
I abans de repassar les temperatures, que també hauem com a cada dia era predicció de bulletín de perill de la UEGIC, aquest dia és mos arriba de la mà de Sara Orgué. Bon dia, Sara.
Bon dia, Sofia. Hem ja ara fin de la sesón, et cel de neu i força humit internament. Et regel nocturn i feble, era neu se transforma ràpidament a primera hora del matí. En terreny arribent i fàcil provocar purgues a la UEGI de neu humida, en tot esquiar, és la UEGI naturals també en són possibles. Cau evitar passar per dejús de nercles d'esguilament basau, es cuelle força ben a quin terreny mos exposam. Recomanam ja ser força dura i acabar força dures activitats en la muntanya, es us ve llaços tot a les ombres, on era inestabilitat pot ester més acusada. El grat de perill de la UEGI serà de 3 marcat, en qui el refredament nocturn no sigui més efectiu. Bon dia de Sant Jordi a tutti.
Gràcies, Sara, i bon dia de bona diada de Sant Jordi igualment. Repassam ara les temperatures. En Cap de Baqueira, na cota 2.500, Cauem 5 grads, Lac Redun 2.200, 4 grads, Cap de Port era Boinaigua 5, Sa Seuva en la cota 2.200, Kenan 6 grads. En Soquetanya, les poblacions de casa nostra, Bagergue, 9 grats, Wait en Viella, en Capbloc Aranès, i Nau en Bussost. En Ribagorça, en Pont de Suert, 6 grats, Wait en Sort, en Pallars Sobirà, i Sebamtes Capitals, 15, que Nauem en Lleida, 12 en Barcelona, en Observatori Fabra, 16 en la zona universitària, i 14 en Tolosa de Llenguadoc.
Sense encara haver viscut. M'ha tocat anar a la guerra.
Ara aquesta hora que saludem el nostre company José Badia. Bon dia.
Bon dia, Sofia.
Ara vam a parlar d'un dels darrers llibres que acaben d'arribar en les estatgeres de les llibreries. Hi ha novel·la que mos parle de memòria històrica, José.
Aquesta hem escoltat amb De Junts, interpretat per Arturo Gaya, cantant de Quico, el Celio, l'Onoi i el Mut de Ferreries, que part de la banda sonora del documental La batalla de la memòria, mos pot il·lustrar força ben era d'una del llibre de que parlarem avui. Un tema d'un que mos ja porta en ta parlar d'aquest llibre, com has dit adès en tot començar, del nou llibre de Paco Boya.
Oh, però que Manolo, un dels protagonistes de Bajo el mismo cielo, era novel·la que ha escrit Paco Boya, passa que els millors anys de la seva joventut combatent en front de guerra de la Guerra Civil, acro que lo merquec de tu estem.
Avui, d'una, que recuperam com està mena l'una d'aquesta setmana, converses nou, és més també d'autes de recuperades, recuperam era conversa que mantenguis justament dies en darrer d'ama Paco Boya, Bajo el mismo cielo, que ho dide que ell era la darrera novel·la d'aquest escrivà de l'ES, era primera, que ha escrita en castellà una història que m'ha un guardar nostàlgic i crític des anys més oscurs de la història recenta d'Espanya, i també era lluitant a preservar la memòria. Sofia Pacó, se rebrembats, era conversa que se seguiren d'hora en la plaça de l'Aro de l'ES. Un espai, tabla simbòlic de la història que mos conte Paco Boya en sol llibre, i que com escutaratge de mesons d'un ramat de ovelles, per exemple, o d'un tractor que passava per aquí, que li geren també un ambient sonor pla autèntic. I sons que, com a gets de la novel·la, ja semblauen perduïdi més que encara són presents en caucus dels pobles de casa nostra, en aquest cas, en poble de l'Es.
Són les 5 de la tarda del primer divendres de primavera. Hem en la plaça de l'Aro de l'Es. Avui és pràcticament deserta, més d'ací no són que ne brutué cada any era història col·lectiva d'aquest poble a través del cicle de gestes de Tuec, sinó que ací també neixen incomptables rebrembes individuals que segurament han marcat la vida, les històries d'aquell que les han viscudes. Paco Boya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui no hem ací per edat.
No, hem ací... Bueno, he trigat aquest lloc, aquesta entrevista, perquè t'ajudo un lloc molt especial. En la meva novel·la, doncs, es passen causes que, evidentment, han el epicentre en aquesta plaça, i, a més, aquesta casa que veiem darrer, tot i que hi renauïda, i ja on avui han viscut les més paisenyes per part de la meva mare, que són protagonistes d'aquesta novel·la.
Que ho hem dit, recentment ha arribat a les llibreries Bajo el mismo cielo, era darrera novel·la de Paco Boya.
era primera en castellà de l'autor. Paco, era primera novel·la que jo llegi en aranès, sigue que preso és de la Mar Gelada, sigue que era la meva primera novel·la en aranès que llegi. I història d'aventures que ens situaven en aquest temps de descoberta del Pirineu, de sums del Pirineu, i història que arrena a vell, en la manera que ens presentes ara.
Són, sí, són 10 novel·les molt diferents. Era jo, i estrictament, una novel·la d'aventures. I veritat que en aquest moment el que intenté sigue que recrear era primera pujada a... al cim de l'Aneto, cercant una protagonista, que també hi ha una protagonista real, tot i que després, lògicament, era acció, passa en la ficció, perquè no sabem exactament com passec en aquest moment, però era la primera Enna que se declarec en aquest moment gay, i que, en fi, pues, via pujar a muntanya en Pirineu, d'una persona que vivia en Anglaterra, avui era ja el viatge en si mateix, aventura, i després, bueno, m'interessava molt contrastar en aquella novel·la les diferents visions de la muntanya entre la gent que viu a Val d'Aran, aquella èlit aristocràtica que venia a pujar les muntanyes, i després la visió també científica i militar a temps, no?, d'aquell que venien a experimentar, i en fi, hi havia aquella visió de la muntanya més de frontera militarista, no?, segons. Bueno.
Per tant, bajo el mismo cielo, ara te demanava, no a Renavell, no sé com la plantejaries. Hi ha novel·la de memòria històrica amb històries reals o no tan reals? Com la definiries?
Bueno, jo, hi ha una novel·la de memòria, sense dubte. En primer lloc, perquè jo pensi que li deuem un homenatge... I les deuem també mèrit de mantir, conservar la memòria d'aquelles generacions que viuen en la Guerra Civil Espanyola, multicombatiren, com en el cas de mon pare o de mon abuelo, de altra manera, no? Tot i que, a més, en trinxeres diferents. Però sobretot d'empús són els que durant un temps molt difícil que sigui que era postguerra, en territoris de muntanya especialment, pues siguen també es que meteren les bases de lo que d'empius arribec, no? I a la veta que era gent que aguantava aquestes cases, que aguantava aquestes economies rurals. Bueno, me semblava que calia hi una novel·la que expliqués la història de tantes i tantes que hi ha, no? Però en aquest cas, hi ha que jo era molt propera perquè en part era història de la meva família, tot i que no deixa d'estudiar la novel·la. Però els protagonistes... era la meva família, podríem dir, de la meva visió, que també m'interessava, que era l'estructura de la novel·la, això és certa complexitat, però m'interessava molt aprofundir en la guerra civil, en la guerra, en la postguerra, però en vista bé, en una visió, que era la visió i més personal mia, d'aquest temps de la democràcia quan comença, diguem-ne, bueno, quan comença la transició, podríem dir, perquè encara no érem en democràcia, però ja en aquell moment, el darrer compassi de la dictadura, els primers moments de la democràcia, no? Perquè volia també haver jo guardada en darrer, diguem-ne, no? No solet el protagonisme de l'acció d'aquell que viuen en aquells moments de la Guerra Civil, de la postguerra, sinó també avui jo guardada des d'uns anys d'empús que havia passat, com estava enviuent tota aquella transició, perquè me semblava que era interessant també poder lançar un missatge als més juvenis, que molts cops ja sembla que quan parlam de la Guerra Civil o de la dictadura parlam de quaternari, no? Mm-hmm. En canvi, no hi ha tants anys que passa.
Sí, sí. En aquest cas, la novel·la mos arriba de la man del grup editorial Penguin. Arriba en primer lloc en castellà. Cregui que d'empius arribarà la versió en aranès, perquè l'has plantejat en castellà.
Bueno, hi ha novel·la plantejada en castellà perquè bueno, jo he escrit tots temes en aranès, però també me semblava que bueno, volia veure què passava, no? Se m'enfrontava a un mercat tan complex i difícil com hi ha mercat en castellà, no? A la vegada escriu tots temes d'aventura. I, per tant, en aquest cas, pues, volia veure quin era, si hi havia capacitat d'editar una novel·la ambientada en aquest context i publicar-la en castellà, no? Perquè també t'he d'ensenyar una mesura de lo que és. I a dir que inevitablement has d'enfrentar a un mercat molt diferent a lo que hi ha mercat en aranès, inclús en català, no? Per tant, bueno, he hagut la sort de que la novel·la ha estat valorada, que penguin la publicada en Roca Editus, i a clau d'un que és allò garantia, primer de difusió del llibre, d'empista bé d'un que és de la qualitat de la edició, etc. No? Per tant, bueno, era un desafiament i avui hi ha ganes de provar-la.
En les primeres línies d'aquesta història ens situem ja en la mort de Conxita, era mai de narrador, que és tu mateix. No tardem en dubiar precisament que aquesta història va de dues origines familiars. Perquè, que has comentat un xinyau al principi, més perquè era pròpia història, era familiar, avui és incomdependent, per què te decidires per preguntar precisament en la pròpia història?
Perquè vist des de la distància, no?, i des d'ans, realment... eren personatges de novel·la. O sigui, el que era vida és vicissituds que com a eri molta alta gent, és vicissituds que han viscut aquestes generacions que viuen era guerra civil, viuen era repressió, d'empius de la dictadura, s'enfrentaren a un país on era repressió, erodi... bueno, en un país que encara ho hem esconet és ple de persones que sigueren assassinades... sobretot d'empius de la Guerra Civil, no? Per tant, tot el que s'ha escrit molt sobre això, jo m'interessava aprofundir sobre això que jo coneixia més de prop, que era, lògicament, la història de la meva família, que a partir d'aquest començament de la novel·la pues, se pot entendre que hi ha tota una sèrie de traumes personals que vien des d'aquest temps, no? I veritat, que com a també molta gent segur que hi serà d'acord, si era gent que havia passat aquestes, que havia viscut aquestes situacions, ja més en parlava massa. O sigui, tots estem ja com un cert hermetisme, i per tant, lògicament, aquesta és una història on jo he aprofitat el que rebrembava, el que he pogut rascar, i després hi ha tota la part literària que és el que m'ajuda a reomplir tot i aquell traus on no ha arribat era la memòria, no? I lògicament hi havia trama, hi ha un desenlaç. Però el que sí que és veritat i que els personatges de la novel·la són reals, diguem-ne que tota era història, podríem dir que està ambientada en ets que passaren, tot i que d'empius, doncs, els detalls, era ambientació, era la mateixa trama de la novel·la, doncs, evidentment, hi ha una part que hi ficcionada.
S'ha dit que tot so personal i tot so col·lectiu i que l'Holocau també i universal, digueu, per acro, d'ençà d'una història personal, podem arribar a tots els llocs, no?
Sí, efectivament, no? Jo penso que hi ha a part a la gent que l'agrada escriure en que finalment això, aquesta novel·la, per exemple, pues, m'ha ajudat també a reconciliar-me, de la meva part de la meva història personal, no? Però sobretot jo penso que la temàtica de la novel·la és una temàtica que, desgraciadament, és molt d'actualitat, perquè finalment estan vivint ja un cop i una situació que se viu probablement en els anys 30 o en anys posteriors, en cas d'Espanya, fins que esclaté que era guerra en anys 36, però a nivell mundial, en aquest moment d'erodi, de la crispació, de quan creixien els extremismes i sobretot el fascisme, no? Sembla com que tornem a estar aquí un altre cop. O sigui, tornem a haver un retorn al fascisme com a si tot el que haguéssim viscut en segle XX no hagués existit, no? A la vegada, em sembla que hi ha molt de besuny que a rebrembesquem, i sobretot que jueni comprenen... jo aquest llibre les he dedicat als més nets perquè hi ha de besuny que la gent juena comprene quin és el valor real de la llibertat, que ara sembla que hi ha infravalorat, no? Alavetz, era libertat que avui en aquest moment, era democràcia de la que gaudim, no hi fruit de la casualitat, i perquè molta gent deixa que era vida, avui això que avui ara. Curiosament, les enquestes ens diuen que ara hi ha molta gent que menysprede i que estaria disposada a tornar a règims autoritaris d'aquell que amplissin les cunetes de persones mortes perquè no pensen com a ell, no?
Sí. De fet, jo, llegint la novel·la, jo que vengui d'un territori arrasat completament per a guerra civil i també per a hame, per a repressió. Jo, tot el tema avui hi ha hagut era sensació que era guerra civil així en Aran, així aquí anava l'enyant, que avui he passat de puntetes. I també m'he encuadrat a través d'aquesta novel·la que era guerra sense combat, també arrasa, no? En certa forma, que també arrasa en la convivència, en la posterior repressió, també.
Efectivament, sí, és veritat, no hi ha hagut front de guerra, podríem dir, però és veritat que, bueno, que hi ha hagut molta gent que combatec, hi ha hagut una part de la novel·la, perquè també aquí jo pensi que hi provem representat aquest moment en què era gent que fugia de la repressió de ja acabada la guerra civil o els propis membres de les brigades internacionals passaven per ací, passaven per tots els ports de muntanya de Pirineu, els jueus aquegen cercant els ports de Mediterrani d'embarcat a Amèrica. Per tant, sí, els camps de concentració, podem dir, perquè eren camps de concentració, eren relativament a prop de nostre territori, en costat francès. Per tant, Herodi també hi sigué que era repressió, i sigué aquest senyalament, no?, de famílies que eren pues, d'un costat, i per tant viuen en aquest senyalament. Me sembla que hi saludable rebrembac, explicac, que se prenguesquem tot i plegat i consciència de què significaren aquell temps i de per què no hi hauríem de tornar. No?
Hi ha altres episodis que també retrates en certa forma, que en els darrers anys sí que s'ha estudiat més històricament, era Operació Reconquista, era Invasió dels Maquis, que també ha et son paper en aquesta novel·la. No sé si els guerrillers que hi llegeixen també siguin reals.
En aquest cas, no, el personatge és fictici, però sí que és veritat que en la història del personatge, que ja podríem dir d'ell a part, d'ell a certa literatura, podríem dir, de realisme màgic. Sí que és cert. Ella diu, tu te quedes en pujo, he agarrat part de històries, les he vinculat a aquest personatge, però és cert que el moment en què s'articula era Operació Reconquista, doncs ell recollit d'una manera bastant textual de com s'argue, de quina manera s'articula en Tolosa, i d'empús doncs l'impacte que ha ací era història d'un personatge que en aquest cas és un personatge fictici. Però imagini que d'aquest personatge que s'aprofundís molt en la història, com digui, els retals, podríem dir, d'aquells moments que podríem qualificar com a més dramàtics, són retals d'històries verídiques que han passat, que jo he pogut trobar, diguem-ne, en la investigació que hi ha prèvia a la novel·la, de poder documentar determinades causes, no? Per tant, sí que he portat a l'àmbit de la literatura, però et fons d'aquelles històries irreals.
A casa anomentat, jo també volia anomentar que hi ha novel·la amb tocs de realisme màgic, amb aquesta història d'una cova que no vam desvellar, també d'una crucifixió. No sé si són històries que malgrat aquesta fabulació, són en el rebrembe col·lectiu dels vesis de l'Es o de la gent de la Val d'Aran, en certa forma.
Bueno, hi ha causes que són perfectes. La gent s'identificarà, bueno, la gent d'una certa edat s'identificarà perfectament perquè haguem hagut personatges que han viscut en una cova, sí. Per tant, aquells personatges pues, han format part, diguem-ne, d'aquest univers de podríem dir, no de llegendes, perquè eren reals, no? Però que ara sí podríem formar part de la llegenda col·lectiva. E dempús lo deute també irreal. I veritat que a Cro Passec, e dempús hi havia història, que hi havia història novel·lada, Tour de Cro, no? Per tant, i clar, el realisme màgic ell de besuny, per què? Pues perquè al final en la novel·la el que parli ell dels monstres, no? Dels monstres, de monstre que la meva mare viuia antes de morir. I jo crec, pensi, que aquells monstres tot i les arrossegam d'una manera o de llauta, no? A la veig, aquells monstres se manifesten d'una forma que no és real, que forma part dels nostres pous, dels nostres... d'una part a cops oscura i misteriosa de nosaltres mateixos, se projecten pues de maneres molt diferents, no? Però gent que ha viscut moments tan extrems com són els moments d'una guerra, aquells monstres han una dimensió enorme. I a la vegada, per tant, volia servir hagués d'una manera molt modesta, però aquest realisme màgic per poder explicar aquesta realitat més obscura del ser humà, no? De l'ésser humà.
Pensi que en la novel·la se retrata molt bé les conseqüències de trauma a través del silenci, no? De no exterioritzar els traumes propis, m'està bé en contrast et besuny de preservar era memòria, no?
Efectivament, jo lo que he volgut a través dels personatges i també cercar l'agents de que hi ha un àmbit relativament reduït, perquè parlem d'una família, però veig com a cada un interioritzar-ho i aquells traumes, com a també, perquè efectivament, no? Hi ha persones que són molt extrovertides, molt... per tant, viuen d'una manera i d'altres pues, que al final acaben embarrant-se en eres mateixes i acaben consumides pels propis traumes, no? I d'empiu està bé perquè pensi, torni a dir, no? Que és molt important que aquesta memòria la conservesquem i que sobretot és juvenil, hi hagi constància d'acord de passec, que passec. Per tant, que viuen també, en cas d'aquell que vulguin llegir la novel·la, en primera persona. No? Jo em semblava que és molt important que puguen viure en primera persona i d'empiu m'interessava molt també per acord ja a part de la novel·la, diguem-ne. Bueno, que ja ho hem parlat, que hi havia estructura i senyal complexa, no? Perquè sí. Són com a tres visius que van avançant, dues històries, hi havia visió com a d'un voyeur que va guardant la vida d'aquelles persones passada i ja usants de moment d'acció, no? I, per tant, aquella visió que podríem dir de la persona que les aguarda d'empús, que era mi, que sóc jo des de la meva adolescència, també permet aportar quines han estat les conseqüències, no? De l'impacte de la guerra, de la postguerra, del fascisme en la societat, i del besuny que hi havia d'una societat que havia estat absolutament embarrada en aquest autoritarisme de trencar-se, de daurir-se, de començar a veure el món de l'altra manera en un blanc i negre, les dificultats, lògicament, que avui hem, sobretot en un territori de muntanya, isolat, a que realment aquella eclosió se produïsse, no? Que el que mos passa és que neixerem en 60 i que en els 80 avui hem, o en els 70 avui hem, érem en plena adolescència, evidentment era eclosió de la democràcia i de, podríem dir, de la llibertat li costava que aixina més d'arribar.
De fet, aquesta part més que s'encarrega cap al futur, era d'obertura, els incipients inicis de la democràcia, l'encarnes tu, el personatge de mecenes que comencen precisament en la infantesa, prop de Sieu, no? en col·legi, en aquesta plaça de l'Eglésia, també en internat, segurament tota la generació de la teva edat se sentirà molt identificada en llegir la novel·la.
Segurament, perquè hi ha històries que són reals, diguem-ne. Bueno, tot i que d'empús hi ha gent també un cert enturament literari, però són imatges que són certes, que són reals. Per tant, efectivament, hi ha una part de persones que són de la meva generació que s'hi sentiran perfectament identificats. I jo penso que hi... i positiu també perquè avui en dia hi ha un debat, no?, sobre hi ha com una certa confrontació entre generacions, no? Se tendís a dir que els generacions, els boomers, no?, sempre que et diuen a tal, avui m'ha dit moltes més facilitats que en canvi ara la vida és més difícil, més complicada, no? I també me sembla que la novel·la, en aquest sentit, ajuda a comprendre d'on venguem, no? O sigui, les generacions nostres, així, és que llegíem de la Val d'Aran, és que anem a Val d'Aran, en tots els territoris rurals, era infinitament més complicat que els que eren les ciutats. Però pensi que és molt positiu comprendre d'on venguem, de com eren les escoles en aquest temps, de com era la sanitat, de com en els pobles, si no hagués existit, era solidaritat entre la gent. O sigui, molta gent passava gana, avui amb molta necessitat, no? I per tant, evidentment, les situacions no són comparables. És veritat que les generacions que hi ha avui en dia, els millennials, els posteriors, pues, han moltes dificultats, hi ha, evidentment, multiproblemes, però hi ha una base democràtica, de prestació de servicis, de qualitat de vida, no?, que hi ha absolutament a ans llum de lo que passava en aquells moments.
Tornem al paral·lelisme que veiem al principi del local i universal, comparam les en aquesta petita Macondo, no?, de la Val d'Aran, de realisme màgic, les pot ser el referent de molts emplaçaments de l'Espanya rural. Tu que també has vist en la teva faceta més política, aquesta novel·la perfectament exportable a qualsevol lloc de l'Espanya rural?
Bueno, jo penso que em diran és lectus, acro, no? O sigui, ara hi ha molta gent que se l'està llegint, jo, uau, que me diuen, bueno, pues ja he rebut, per exemple, aquest comentari, no?, de gent que m'escriu des de Salamanca o des de Dautilox, que me diuen que s'hi troben identificats, que, per tant, jo de morir que sí. O sigui, finalment, era universalitat, hi ha un text d'aquestes característiques, no l'ha de dar el lloc a un passe, no? Sinó realment tot aquest context, aquella història que en aquest cas hi centrada, sí, però que és perfectament compatible amb la realitat de moltíssims llocs on passaren causes semblantes i molt pitjors, no? Per tant, la història, per exemple, de Maki, hi ha història que, evidentment, no hi cau res de la Val d'Aran, sinó que venc de molt lluny. Per tant, jo penso que en aquest sentit sí, hi perfectament el que passa en aquesta novel·la que hi ha ambientat en la Val d'Aran podria haver estat ambientat en lloc d'espai rural. Segurament era història per condicions geogràfiques, no hauria estat una zona de frontera, hauria canviat, digueu, qualque enturament literari, més era història i perfectament transportable.
Parlaves ara dels primers feedbacks, no?, que has recebut dels lectors. Suposi que els primers en llegir-la sí que eren era famílies més propers, no? Com l'han vist?
Els més propers, sí, efectivament. Normalment procuri que, bueno, pues, Manuel, la Marian, la llegeren també, cauque les persones que se dediquen a l'àmbit de la literatura i que les demanen també consell. Bueno, a poc a poc, pues anava veient que la història ho havia sentit, que podia acabar convertint-se en un llibre, en una novel·la editada, bueno, pues l'anava d'en forma, perquè lògicament era estructura literàriament no hi fàcil, perquè, com diria, aquesta espècie de trena on hi ha dues històries que, a més, no passen en temps, diguem-ne, cronològics simultanis, sinó que són diferents moments de la història i aquest tercer narrador que va com a per aquí o amb mi i condant la història, però ja des de dues dècades d'empús, no? Per tant, l'estructura no era fàcil, l'he hagut de polir molt, i bueno, en aquest sentit finalment pensi que era lectura i perfectament comprensible, era història de sentit. Bueno, tu l'has llegit, entenc que...
Tot encaixa,
al final tot encaixa, no?
com a dir, hi ha novel·la distribuïda per grup Penguin. Imagini que se pot trobar pràcticament en totes les llibreries. On se pot adquirir?
Sí, l'avantatge de publicar a Damery i que Penguin Random House és una editorial enorme, a la vegada en aquest moment jo pensi, bueno, totes les llibreries no sabi, però en totes les plataformes, en infinitat de llibreries, per suposat en a Val d'Aran, i en totes pensi. Ese no, pues, digitalment en qualsevol de les grans plataformes, o sigui que a Cros no hi haurà massa problema. La presentarem dia 28 en Paradu de Viella a 7 de la tarda, dia 29 a Caramelès, després ara hi ha 10 o 12 presentacions en marxa en Pont de Suert, en Trem, en Lleida, en Huesca, en Madrid, en Barcelona, en diversos autolocs que ja no rebrem via ara exactament.
Per Sant Jordi, a Cine Val d'Aran, o a on has pensat presentar-lo?
Pues, la veritat és que jugueu en presentacions, no sabi si dilleu a Cine Val d'Aran i haurà d'haver a causa o no, serà feina, també me permetrà estar pendent d'això o no, de moment no hi ha res previst, ja veurem què passa.
Doncs aquesta novel·la Bajo el mismo cielo de Paco Boya que mos acaba d'arribar en les llibreries que a jo personalment m'ha agradat força. Força gràcies per aquesta entrevista que ho emet, com a diem, en un dels emplaçaments clau d'aquesta història. Demorem que aquesta petita història local, com a diem, que pugui arribar a múltiples llocs. Força gràcies, Paco Boya.
Molt bé, gràcies, Sofia, ha estat un plaer.
Et maitin d'Aran.
Donc és aquesta novel·la que ja sigui presentada en Paradu de Viella i també en Les, i avui, diada de Sant Jordi, que, com ha dit Paco Boya, aquesta novel·la arriba de la seva mà, així, en Viella, perquè Paco Boya signarà llibres en la llibreria Eterna de Viella. Serà a comptar des d'ets d'Et maitin, si vos voleu apropar.
Et maitin d'Aran. Et maitin d'Aran.
I quan arribem a punt des 8 i 37 minutes, que arriba era secció setmanal de Josep Lluís Sans, en cimall de la llengua nostra. Avui que mos porta un article d'opinió en què se demana ser aranès ell era la llengua més sexy del món.
El cimall de la llengua nostra, d'en Josep Lluís Sans Ocasau.
Era mia llengua, ell era més sexy. En una entrevista en La Vanguardia, el cantautor en asturià Rodrigo Cuevas diz que el asturiano es lo más sexy que hay.
Que les vecines me vienen a envidiar.
He entrevistat d'en motiu de la publicació d'un disco en castellà i en asturià. I afirma que li produís dolor era diglòsia descompensada que patís era asturian, que ell en perill de desaparició imminent.
I perquè florien més les azucenes.
I que lo sexy més és més en asturian. Però amor que l'asturian és lo més sexy que hi ha en món.
I devuelven lo que en antes yo estuvieres dado tú.
El recurs de l'aparença sexy d'una forma de parlar és un motiu en ta mantiela, en ta emplegala, però és evident que lo dramàtic ell que era asturian, era occità, era sua varianta, era aranès, han un verdader problema de supervivència. Hauen patit molti anys de repressió, Mosena sente que hi ha llengua inservible, i veiem dia a dia com s'abandona la llengua pels polítics i per suposats intel·lectuals que de més en més s'expressen i escriuen en castellà. Veiem com a deixa d'este importanta en els mitjans de comunicació, en ensenyament, etc. I res parlarà era llengua, a res l'emplegarà perquè sigui sexy. Són d'autes els resurs que posaran el son emplec Et som més un xociau, era sua exigència des les institucions, era consciència des que la saben i s'esforcen en emplegar-la. Però ho me permetia la licència d'este superficial e flirtejar de mera valor sexy de la llengua. El 8 de juliol de 2010, un programa televisiu de TV3, de nom Divendres, cercaue era varianta més sexy del català. Hi participaven Màrius Serra, Joan Lluís Lluís i Sílvia Abril. D'altres programes, en aquest temps i de multiplicacions de mitjans de comunicació, s'han anat en mateix plantejament. I tot i així han dat resultats diferents. Lo sexy és relatiu. He cercat arguments si serà la llengua més sexy del món i he trobat consideracions diferents. També m'he quedat sorprès de la quantitat de pàgines que s'han escrit sus aquest tema. N'hi ha que diuen que hi és francès, d'altres s'inclinen per alemany, per italià, i se referixen a japonès o a l'anglès nigerià o a l'espanyol d'Argentina o a neozelandès. Tutti aquesti parlen sunque des llengües majors, des estataus, e ignoren tot suen que la llengua més sexy pot viure amagada en els darrers parlants d'una llengua minoritzada, com ara nostra. Me pregunti què vol dir que una llengua és sexy. E malgrat que és sinònim d'erotic, m'inclini més per aquells altres sinònims com a sensual, atractiva, que desvella sentits. Era rae dits que és sexy, acroca un atractiu físic, és sexual. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no la recull. El diccionari de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, tampoc la contemple. Aquest anglicisme encara no ha penetrat en la normativa. He preguntat a la intel·ligència artificial ser occità i sexy. Em ha contestat que et són tundus. Era sua connexió històrica de meraposia de l'amor cortès li otorguen una reputació romàntica diferent. Trobam aquest aspecte sexy en les poesies dels trobadors, és la virtut dels trobairits. Era obra medieval occitana que més mos seduís, que trobam més sexy, ell flamenca. Ell, una obra força complexa, però que no ha espantat les dues traduccions més pròximes des que gaudim. En castellà, per Antoni Rossell, e a tau. Des del momento en que pudo ver a flamenca, el cuerpo y el corazón se le han inflamado como un fuego amoroso rociado de una dulzura tan suave que en el interior del cuerpo está encerrado todo el fuego. Ell era obra trobadoresca més coneixuda, però amor que era artista Rosalia, n'ha et en motiu d'una de seves creacions més exitoses, el mal querer. A on se tracte era amor cortès, era enamorament, a cant de maltracte físic i psicològic contra les ennes.
La luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente.
D'altres cantautors com a Brassens ja oïen aquesta obra com a motiu, però ja més gaudic del reconeixement que li ha portat Rosalia. Flamenca, també traduïda a català per Antoni Espadaler, que opina que el mal querer de la Rosalia ens ofereix tant la possibilitat de recobrar un text occità magnífic com de reivindicar com cal la joa de vibre. Hi hagués l'aspecte sexy que m'atredui a llengua, aquest que desvella era alegria, el goi de viure. Era d'una llengua venguda dels trobadors que cantaven era amor, que se ben avuien una cara eròtica, mantenguien l'aspecte de la peresa pet deuant. Eren sexis, però amor que eren vets, polits, i cantaven els enamorats o enamorades, però amor que les trobaven veres i polides. Un sexisme basat en la veresa. El passat de l'ús, dia 13 d'abril, sigui aquest Dia Internacional de Punets. Consideri que parli una llengua sexy. Emeti per mostra aquesta paraula. Guardats en pronunciar-la. Punet. Era forma d'apropar els pots, projectar-les en ta d'hora i depositar en cau carrers tota la imatge carinyosa de la cara en una configuració d'entrega i d'atracció. En cap variant de sentuns trobam la mateixa expressivitat. Un petó català o un putun de l'occità estàndard o un bes català o una visa francesa o un beso espanyol poden haver mateix certificat, però no hi cap lo de mateix. En la meva llengua, ell era més sexy del món.
Josep Lluís Sans, Sucasau. Eximall de la llengua nostra.
Et maitin d'Aran.
Punet i a polida paraula que podem escoltar en disc Bastim Memòria Cançús Danses d'Aran de la colla Santa Maria de Mijaran en aquest tema tradicional Dame un punet.
Dame un punet pujat
jo no te l'ho cuidat perquè no acostumi jo has o més punat és que te punia tu mi puidia acostumar com va acostumar a me
Punets a tutti en aquesta diada de Sant Jordi. 11 minutes en tas nau de temaiting. D'obrim, era llestra d'hora en ta conèixer SAS, que ja són notícia. Començam justament, Dama, era diada de Sant Jordi, en Lleida, per exemple, era diada se traslada en guant en tat centre de la Rambla Ferrana, que permetrà deixar més espai entre les parades entre evitar aglomeracions. Des de primera hora ja hi haurà més de 200 parades de roses llibres i per a tarda s'han programat diverses actuacions musicals. Mosa que explica des de Lleida, Estela Bussoms.
Les parades s'ubicaran ara davant del Museu d'Art Jaume Morera, que farà jornada de portes obertes, algunes sobre la calçada i d'altres al passeig. Fins ara Sant Jordi s'havia fet el tram inicial de la Rambla, però un cop han acabat les obres s'ha optat per traslladar el gruix de parades de llibres i roses a la part central. Això permet guanyar més espai i evitar la massificació i les aglomeracions que durant algunes hores de la tarda penalitzaven les vendes. Mercè París, del Gremi de Llibreters.
I la idea és que tallen un tros de Rambla, del trànsit, i per tant serà més ample, tindrem més espai, sobretot la gent que passeja. És a dir, que no solament aniran per l'eix central, sinó que també recuperem espai.
París aprofita per fer algunes recomanacions d'autors lleidatans.
Però aquest any recomano el Pere Pena, que és Sota la pell un arbre, de l'editorial també de Nova Creació Eclecta, i també recomanaria Bèsties en el foc, de Joan Raure.
En total, 217 parades a Lleida, xifra rècord. El Sant Jordi Literari comença aquest matí amb el tradicional esmorzar d'autors que organitza l'editorial Pagès Editors. Els escriptors locals presenten una quarantena de novetats. A la tarda, a la Rambla Ferran, també hi haurà diversos concerts i ballades de sardanes i de bastons.
Ara, a seguida, vos parlam de Cauquies des... causes que en Tadagués Sant Jordi trobaràs en casa nostra a Naval d'Aran. En un deixam Lleida, però m'ho cagués mes d'abril, ahir en més cau des d'arrers, 88 anys de màximes que han ja tocat, he superat en ben moment els 30 graus. I la situació que confirma la tendència a la nauta que s'està registrant de més temperatures que també ha conseqüències en cau que airaus, com per exemple en les escoles. Júlia Albacar.
L'augment de les temperatures aquí a Lleida es va notant des de l'any 2015 i este mes d'abril s'està veient amb les màximes, que estan entre 5 i 10 graus per sobre del que és habitual. Armando Álvarez és cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
La temperatura normal mitjana del mes d'abril és 21 graus de màxima, més menys 2 graus, però últimament se'ns va de 25 a 30 graus i fins i tot podien superar els 30 graus.
Una situació que s'està notant a les escoles, on quan falten 2 mesos per acabar el curs, la calor ja es nota i molt a les aules. A l'Institut La Caparrella, per exemple, a primera hora del matí aprofiten per obrir finestres i refrescar les aules perquè només algunes disposen de sistemes de climatització. Josep Maria Larrubia, secretari de l'Institut Caparrella.
El canvi climàtic ens afecta a tots i a nosaltres especialment, no? Perquè som un col·lectiu on sabeu que a les aules tenim doncs 30 o més persones i totes ens genera un efecte calor que fa que dificulti molt la nostra feina, en aquest cas de l'alumnat, que és aprendre.
En els propers mesos, el Departament d'Educació té previst col·locar ventiladors a uns 500 centres, el 20% dels que hi ha a Catalunya.
I ara va mentat a Pirineu, però amb que comença a haver la instal·lació de 84 ecocomptadors en espais naturals de Pirineu en a controlar l'afluència de visitaires i millorar la gestió. Els dispositius permetran haver donades reals si serà pressió turística en zones que són sensibles de territori. Des d'Espot, Pau Rovira.
Els aparells es desplegaran al Parc Nacional d'Aigües Tortes, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, al Cadí Moixeró i també al Geoparc Orígens. En total, 66 comptaran persones i 18 vehicles per analitzar com es mouen els visitants. L'objectiu, conèixer amb precisió quanta gent accedeix a aquests espais i en quins moments, per poder gestionar millor els fluxos i evitar la saturació. Les dades també serviran per planificar actuacions futures i protegir aquests espais naturals. Ho explica Lluís Florit, director del Parc Nacional d'Aigües Tortes.
Amb aquests dispositius ens permetrà disposar d'aquesta informació. Ens permetrà saber si en alguns indrets que hi ha espècies singulars o hàbitats que tenen algun risc, doncs podem incrementar la vigilància ambiental o establir limitacions o regulacions d'accés.
El projecte ha suposat una inversió de 270.000 euros. Avui ja han començat a instal·lar els primers ecocomptadors i es preveu que estiguin tots a lloc aquesta tardor.
Cal dir que d'aquests 84 ecocomptadors, 5 se plaçaran en Val d'Aran en diferents entrades, a Parc, en Port de Rius, Conangles, en Arrestanca, en Ribera de Universitat Balartiès en Colomers i també en Ruïda. I tornem a entrar a Lleida, però amb aquest baile de Lleida, el socialista Félix Larrosa assegura que la Guàrdia Urbana identificarà agents que porten vel integral en carrer en recintes públics. I això que prevé la nova ordenança de civisme per a aprovació de la que el govern haurà de cercar suports. Era mesura totun, ha generat dubtes en oposició en les mateixes files socialistes. Júlia Albacar.
L'alcalde Félix Larrosa afirma que si l'ordenança tira endavant, quan un policia vegi una dona amb vel integral, li comunicarà que està incomplint la normativa de civisme. No sancionarà, però, si alega llibertat religiosa i per això alguns partits ho qualifiquen d'engany. Sentim Larrosa i el portaveu del PP, Xavier Palau.
Serà la instrucció de l'expedient que definirà si realment és fruit d'una llibertat religiosa o és simplement fruit d'una imposició.
Evidentment, cap dona reconeixerà que el porta per imposició i no per elecció.
Una mesura que planteja dubtes legals i fins i tot entre les mateixes files socialistes. El Suprem va tombar l'any 2013 una iniciativa similar aprovada per l'exalcalde socialista Àngel Ros.
Ara un viatge d'hora, però que l'estret d'Hormuz seguirà barrat. Iran ha reiterat que barrarà pas en què aquests Estats Units no lleuen el bloqueig a què submeten esports iranians. S'ha dit en les darreres hores que la marina iraniana ha interceptat dos vaixells de càrrega que s'ajauen de traspassar estret i les ha desviat entre les seves costes. I acció que, segons han valorat des dels Estats Units, no constitueix cap violació de la treva. Justament, suggerà el Toruè que la Casa Blanca ha reiterat que no hi ha cap data límit per a que el règim des d'ahir l'acs premanís que el es presenta i a proposta d'acord. Segons ha declarat Donald Trump, ara premsa i possible que els negociacions entre els dues parts se reprenen en els pròxims dies en Islamabad. He de ja haute costat en el haute front de conflicte. El Líban, es violacions de l'Alto Rueca per part d'Israel i Hezbollah són constantes a poques hores en ta que se reprenen avui en Washington es converses de paz. Una darrer apunt en ta parlar també de l'actualitat esportiva avança de et repàs de Motoraviatera Agenda. Barça se proclama campió en la Liga Femenina de Futbol en la damera victòria en camp de l'Espanyol per 1-4 i era 7-0 seguida era 11-0 de l'equip. Et equip masculí s'apropa títol de Liga de Mia Naua Victòria G contra Celta Eina 0 damunt gol de penal de Lamin Yamal. Hem de Mataró se lesionec en isquiotibial i se podria perdre so que quede de Sasun. Avui l'Espanyol joga en cap de Rayo, Tasguay de Txer, damera transmissió de Tot Gira en Catalunya Ràdio. 4 minutes. Entes nau de Maitinga. Tens ara enta jugar amb les paraules de la banda de Xavi Gutiérrez. I tens de motor aviat.
T'estem en aranès.
He dit això, Xavi, quin ei en motor aviat que moscau cerca aquesta setmana? S'amaga un.
En aquesta definició, més l'eu primaurau. Què dits? Coneixes els líquids vegetaus? De 5 letres.
Les responses, contestem, o ben mitjançant en correu electrònic aran@3cap.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en nostre número de telèfon mòbil i et sigui 07 07 09 09. Xavi, un mot primaverau que s'amagui a un.
En aquesta definició, coneixes els líquids vegetaus a 5 letres?
Era responsa que arribarà en primavera encara de Lluís que ven, en què la veig. Ha deixat, Xavi, bon dia.
Ha deixat una pensada.
Doncs metem el pine final, dama, molts d'en paraules de Brassens, aquí també Josep Lluís Sánchez de referència en son escrit, que canta en occità. Entra, rebrembamos, doncs, era signatura de llibres en la llibreria eterna de Paco Boia bajo el mismo cielo, acundada des d'Ets de Maiting. També s'ha visitat l'Arxiu General d'Aran, que serà jutge que ha dit d'en vera jo de si és publicacions. Adelà, a l'una d'aquestes dies, vos heu dit que Llengua Viva estejarà Sant Jordi, serà de manga d'amb dues representacions teatraus de la man de Manuel Ané, que en guana d'amb miraculació contenta bé de la curau 4 son se interpretaran diverses peces quartes. Dues sessions, ta 7 et as 9 i mitja, d'aquest divendres 24 d'abril. Si caps encara queden entrades en la oficina de turisme de Viella, preig de 10 euros. També d'un més teatre, però que també sonarà ventes, entrades en aquesta era obra que representaran els mestres de l'Escola Garuna de Viella de 12 a 15 de maig. Moria que tornen. I el títol de la peça seran Jo funció cada dia, condades guait de la Brespada. Les entrades en centre escolar, en Escola Garuna, de venta en la tarda, des 3 a 5 de la tarda, preig de 10 euros. D'una dama aquestes prepauses que també hi gem avui et nou cundacundes en aranès de Departament de Cultura, Llengua de Consell General d'Aran, a cundar de 5 emigentes més petits, mainatges i mainades, a cundar de 3 anys avui en la Biblioteca de Viellanta de Manga, divendres dia 24, Gaudí era home que parlava d'am es dragús en la Biblioteca Municipal de Salardú, a cundar de 5 emigentes i a història en tapetiti e grani d'am Jordi Folk en tot commemorat centenari de l'amor de Gaudí. Ese parlant de cinema, dissabte, tassa sies, cicle Gaudí en el Museu de l'Anyeu de Lluny de mi amiga Eva, d'am entrada de Frank. E demà també era Val d'Aran, que se podrà escutar tastar en espai Orfeón de Lleida. Ell era primera net de la Val d'Aran d'am actuació de Sarabat. Vosaltres que rebrem ara en programa de demà, que hi tornarem, serà Cundades Weighted de Maitinga, d'am Sofia Cabanes i José Badia. A deixats, força, bon dia.